Camins.
Va, aquesta tarda hi vol ploure, tenim el programa ben farcidet, parlarem del tema del moment, la bufetada del príncipe de Bel Air, de tradicions catalanes i d'economia. Si és que, com no dir-li Macedònia a aquest moment radiofònic? Fot-li, Paula. Molt contents perquè, no ho sabeu, però aquí a l'estudi han tornat les escumes dels micròfons, que això vesteix molt un programa i vosaltres, per vosaltres és el mateix realment, però per al que està aquí ha canviat tot. Ha canviat la llum, ha canviat la decoració, només amb les escumes dels micròfons del programa. Molt maques, molt elegants, exactament. Farem una foto i la penjarem a les xarxes perquè veieu el antes i el després. Per cert, que la Paula m'ha deixat flasejat fa un moment perquè li dic com es diu això que porta els micròfons? I m'ha dit que es diu antipop. Antipop. Bueno, antipop és una mica el que sentim nosaltres envers alguns cantants moderns. Escolta, bona vesprada. Bona vesprada aquest dimarts 29 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Montserrat Vilaseca, la coordinadora del servei als ancians de la comunitat de Sant Egidio, que ens va presentar el llibre que han promogut, titulat Los ancianos en la Biblia, lectura espiritual de la vejez. Amb ella varen parlar de la saviesa que presenten la gent gran a l'escriptura i també del contrast amb els temps actuals. I dieu també després de la Pachamama, una versió express de la nostra secció sobre sobre ecologia, la d'economia és avui, que es mereix més minuts, que no li varem donar, però que li donarem. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat, ens setem ara i aquí, temps, espai, on és el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Connexió Girona. Trucarem el periodista gironi, evidentment, Àngel Rodríguez, que ha publicat el llibre Festes i tradicions catalanes, amb el qual vol difondre la cultura catalana i també posar-li fil a l'agulla de les nostres tradicions. A més, l'Àngel, ja us he dit abans en el teaser, és molt, molt, molt culer. Per tant, encaixa completament en la idiosincràsia d'aquest magnífic programa que conduïm a partir de les 8.
Continuarem amb...
Ciguatanejo. Retorna Ciguatanejo amb Verónica García Morales, la nostra sociòloga de capçalera, que de nou ens visitarà els nostres estudis. La Verónica ens ajudarà, com sempre, a reflexionar sobre què passa al món, per què passa i com vivim. I què ha passat al món darrerament? Que Will Smith li va fotre una pantuflada en directe al còmic Chris Rock durant la gala dels Oscars. Ho varem viure aquí en directe. Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Amb ella ho analitzarem.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia en Valors els dimarts. Un luxe i una alegria, la de Rosario Santamaría. Avui també amb la companyia d'Ingrid Olmo, directora de comunicació de la Casa Batlló de Barcelona. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
On notes més l'augment de preus actual? Avui tenim Economia en Valors i ens interessem per la vostra economia, per la vostra butxaca. Tornem a mirar cap a temes de la butxaca. Per això us preguntem, on notes més l'augment dels preus actuals? A la benzina, a la cistella de la compra, a l'energia... Ai, es nota una mica més per aquí, més per allà... Vinga, va, volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimarts, noto l'equip de Sitxos del directe, Ferran, que ja té l'escaleta cremada de tant revisar-la, Paula, en plan organista, la meva veu acaramelada a aquestes hores. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
10 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà...
Àngel Rodríguez, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Bon vespre, què tal?
Moltes gràcies. Bueno, contents de rebre't aquí al Camins i de poder xerrar amb tu uns minuts. Àngel, Catalunya està farcida de tradicions, però els catalans coneixem bé les nostres pròpies tradicions?
Home, jo crec que sí, no? Intentem almenys viure-les el màxim de bé possible. Tenim les nostres fires, les nostres festes. I llavors també, com veuràs en el llibre, també... I m'agrada molt desmitificar, no? O sigui, festes que són nostres, però que ens sembla que no són nostres, sinó que són que ens han vingut de fora, no?
Sí.
Per exemple, també aquí tenim la festa de Sant Valentí, que és una festa nostra, és una festa nostrada, però des de fa unes dècades ens, no sé per què, se'ns vol vendre que no era nostra. Jo aquí explico que ja Sant Valentí ho celebràvem al segle XIV. Imagina't si celebràvem aquesta festa, no? Però bé, sí, jo crec que les coneixem. I si més no, el que ha ajudat molt també és les pàgines web, internet, no? Això crec que ha ajudat bastant, sí.
Àngel Rodríguez, periodista, és periodista, company també del Departament de Comunicació del Bisbat de Girona, amb el gran Xavi Roca, allà colze a colze amb ell,
sí,
i que tant ens ajudeu aquí també a Camins i a Ràdio Estel. Ets gran amic d'aquesta casa i també escriptor, i molt culer, molt. No, després et faré alguna pregunta culer, Àngel, perquè no em puc resistir.
Els que vulguis.
Els que som culers tirem de seguida cap aquí. Ara has publicat aquell llibre que ja ens avançaves, que pinta molt i molt bé, que has titulat Festes i tradicions catalanes, publicat per Readbook Edicions. En aquest volum, Àngel, expliques detalls i curiositats de les principals festes populars que se celebren a tot Catalunya, també a la Catalunya Nord, tant d'origen litúrgic com de caràcter popular. Com va ser la gènesi del llibre, Àngel? Com decideixes un dia posar aquest fil a l'agulla a les tradicions catalanes?
Bé, haig de dir que no és la primera vegada que escric per Readbook, és concretament un dels segells que té aquest editorial, que és el segell de l'Arca, que es dedica a fer doncs, llibres de temàtica catalana de curiositats, no? Jo vaig fer el primer llibre per aquest editorial, que era Mil i una llegendes i mites de Catalunya, i llavors quan va acabar d'escriure això em van proposar de fer un altre llibre i vaig pensar en fer el Nadal, no? Parlar del Nadal, perquè hi ha moltes coses del Nadal que no coneixem i em va semblar idoni. I però des de l'editorial van dir que no, que, bueno, van estudiar, van dir, per què no fas de la resta de festes? I és clar, teòricament havia de ser Advent, Nadal, Pasqua, Quaresma, no? Corpus, Pentecosta, però, clar, llavors dius, bueno, i per què no poses altres festes que no són pròpiament catòliques o cristianes,
si
n'hi ha moltes més, no?
Clar.
I tot i que, si t'hi fixes, si li busques el rere de fons, totes tenen, si fan o fa, un simbolisme cristià, no? I llavors, esclar, aquí se me va ajuntar aquest llibre que he hagut de retallar molta cosa, a mi em sap molt de greu. Per exemple, les fotografies que teníem previstes posar tampoc s'han pogut posar, perquè, clar, m'he sortit d'aquí un llamp d'enciclopèdia increïble, no?
Clar.
I llavors el llibre podríem dir que és un 75% del que era en realitat.
Bueno, mare de Déu. Doncs
sí, és una pena que hagi estat en blanc i negre, però és que si hagués estat en color es hagués encarit molt el producte. I el que es tracta també és fer un llibre popular, i ara sobretot venint a Sant Jordi, no? Vull dir,
clar,
que, fer
que sigui un llibre accessible, segur que molt interessant, i segur que t'has quedat, com estaves explicant, amb moltíssim material per publicar, però bueno, segur que també està ben farcit de dades, de curiositats i de, sí, i de temes molt interessants. Ens estaves explicant
edat, sobretot, sí, mira, amb una cosa sí que m'ha agradat molt, i és la portada.
És molt guai, és molt guapa, sí.
Simpàtica o curiosa la portada, però sobresurt de lo normal, perquè quan parlem de festes i tradicions catalanes se'ns ocorreix els castellers, les sardanes, bé, tot això està molt bé, no? Però, en canvi, aquí jo vaig tenir molt d'interès perquè la porca de Sant Antoni, que fan la festa de Sant Antoni Abat aquí al barri de Sant Antoni de Barcelona,
sí,
doncs sortís en el llibre. Quan me van donar la portada i la veig allà, dic, ostres, dic, escolta'm, que guapo, perquè almenys sortim de l'estereotip normal de sempre, no?, de Catalunya.
Clar.
Que si les sardanes, que si els caps grossos, que si... Bé, els caps grossos... És...
Bueno, clar, hi ha aquestes coses que som el que tothom, no només els catalans, sinó a tot arreu, venen al cap, però és que després Catalunya és molt més en quant a tradicions i festes.
Per això m'ha agradat el més que series la porca de Sant Antoni, perquè tu ja saps que Sant Antoni va tenir un porquet que li feia companyia, i per això és el sant dels animals, no?, el protector dels animals. Però però aquí a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, aquí a Barcelona, com que sempre aneu més de guapos, digueu que és una porca. Doncs,
bueno, escolta. Doncs,
hi ha una porca que treu foc per la boca, i bé, és una foto molt maca.
I tant.
I, bueno, doncs, des d'aquí, doncs, felicitar el seu autor, que és Antoni Lucena, que ens va deixar la foto per al llibre.
Molt
bé, no?
Sant Antoni va tenir aquesta porca. Jo tinc un productor ara, Ferran Capdevila, que em fa també molta companyia. Àngel, expliques que moltes d'aquestes tradicions catalanes són d'origen litúrgic, és a dir, que tenen una tradició religiosa o venen d'una tradició religiosa, però també hi ha moltes amb caràcter popular i et vas decidir per incloure's al llibre. Quines creus que abunden més, les unes o les altres, o hi ha de tot?
Mira, sincerament, Rafa, no t'ho sabria dir, perquè jo crec que és tot una barreja, no? Uh-huh. Clar, aquí ens hem de... Jo fa molts anys que treballo aquí al Bisbat de Girona, imagina't, des de l'any 1991, sí. I esclar, sempre m'ha agradat més tot el tema etnogràfic cristià, no? De festes, tradicions, ara fa poc vaig ser un llibre del qual jo és el que em considero més satisfet i més content, que és el 365 dies amb Maria, que és dedicat a la Mare de Déu.
I tant.
Que hi ha 365 imatges dedicades a la Mare de Déu de Catalunya. I a cada capítol vaig intentar posar una tradició o una llegenda relacionada amb el que és l'imatge de la Mare de Déu, no?
Sí.
Clar, aquí, en aquest llibre, doncs, ens trobem que hi ha moltes festes barrejades, que si són d'esglésies, que si no ho són. Clar, els arbres, no? Hi ha molta festa relacionada amb l'arbre, amb els balls. El ball de Gitanes, per exemple, el ball del Cornut, aquí a Cornellà del Terri, el ball dels Cavallets, aquí a la Garrotxa, sí. Clar, el dels Pabordes... Hi ha una barreja, jo diria que no sabria pas com dir-te-ho, no? La festa del foc, sobretot, però fins a dir que la festa del foc també està relacionada amb la purificació, no? Amb la neteja dels mals esperits, vull dir que si ho vols relacionar-ho, sempre hi trobem sí. coses, no?
Sí, sí, tant. A més, al volum també parles de les tradicions de la Catalunya Nord. Què en destacaries d'aquesta part de la teva investigació?
Home, a mi la Catalunya del Nord hi ha una festa que se celebra a finals del mes de juliol, que se celebra a Arles. A Arles hi ha una tomba que raja aigua de forma miraculosa, i és perquè allà hi havien hagut durant un temps els cossos de Sant Nin i Sant Non.
Sant Nin i Sant Non,
que són els primers, es diu que són els primers protectors dels pagesos, no? Mm. I després va ser Sant Galdric, també Sant Madí, n'hi ha diversos, no? Però aquesta festa que se celebra, doncs, a Arles, és molt simpàtica, molt agradable, es balla una sardana al presbiteri. Aquesta també és, també, clar, hi ha la festa de l'os, que se celebra, doncs, a la zona de la Catalunya Nord, no?, que també és Sant Llorenç de Cerdans, per exemple. Mm. Bé, són algunes de les festes importants que hi ha, no?
I tant. Tu ara ens recordaves que has publicat també aquest llibre del que estàs tan content i no és per menys de 365 dies amb Maria, és així, el títol, si no recordo malament. I mira, em ve molt com assistència al peu, com si em fes una assistència ara mateix Pedri, Àngel, perquè així et preguntaré també per una curiositat, perquè hi ha moltes. Al llibre t'ho expliques moltes curiositats i en aquesta part final de l'entrevista et faré dos o tres preguntes a veure si ens pots aclarir coses i desmitificar. Per exemple, la Mare de Déu de Montserrat ha estat sempre negra?
No, la Mare de Déu de Montserrat ha estat sempre, al principi, blanca. El que passa que, jo aquí ho explico en el llibre, li havien posat a la cara una encarnadura que es diu de plom,
sí.
Però clar, el plom al llarg del temps es torna com de color morenet, no?
Mm.
I esclar, es va fer un primer arranjament, no?, restauració de la cara, i se li va deixar moreneta, per això d'aquí el nom moreneta, tipus castany, no?, tipus castany.
Bueno.
Però llavors, a finals del segle XIX, es va fer un arranjament de la Mare de Déu, una restauració, i com que ja havia quedat amb pèls foscos a la cara, es va decidir, si em permet l'expressió, batumar-la tota de negra.
Van dir.
I per això la Mare de Déu la tenim negra, però la Mare de Déu de Montserrat és blanca. I aquí explico't una llegenda, una tradició molt maca, que més d'un barceloní es pot preguntar, i és per què en aquesta gran basílica que teniu a Barcelona, que és de Sant Just i Pastor, o Sant Just i els, teniu la Mare de Déu en el presbiteri, quan el lògic seria que tingueu Sant Just i Sant Pastor, no?
Sí.
Doncs bé, és perquè teòricament Sant Pere, que havia estat, segons la tradició, a Barcelona, va arribar amb aquesta imatge de la Mare de Déu que l'hauria fet Sant Lluc, perquè Sant Lluc, a part de ser un bon pintor, es veu que també era un bon escultor, doncs va estar aquí per primera vegada a Barcelona i des d'aleshores doncs es venera aquí a Barcelona. Però què va passar? Que en un temps de, en una època d'inestabilitat, els barcelonins se'n van anar aquí a l'est de Montserrat, a la muntanya, la van anar amagar en una cova, van sortir llums diversos dissabtes de la cova, els pagesos hi van anar ja sorpresos, aviam què passa, què passa, i van descobrir des d'una cova la imatge de la Mare de Déu. I per això tenim aquí a Montserrat la Santa Cova, que és on hi va haver-hi la primera aparició de Montserrat. Es va fer l'església, després es va fer un petit monestir, després es va fer el gros, no?
Sí.
I aquesta és una de les curiositats que també explico, no?, de la Mare de Déu de Montserrat.
Doncs és el que estem fent en aquest moment de l'entrevista, fer una mica de teaser trailer, de tastet gratuït per als oients, perquè després vagin al llibre, perquè està farcit aquestes anècdotes. Per exemple, ara en res ja arribem al temps pasqual, recordem que estem endinsats en la Quaresma preparant la vigília pasqual i després comença el temps pasqual. I volia demanar-te també com a curiositat pels ous de Pasqua. No sé si la gent sap per què es regalen els ous de Pasqua, d'on ve això?
Bé, l'ou té un significat de vida, Té un significat de vida, d'immortalitat, de naixença, sobretot, de vida i de naixença, no? Bé, els ous de Pasqua va estar durant un temps que no sabíem ben bé si era carn o no era carn, els ous de Pasqua.
Ja.
I l'Església va prohibir durant dècades, durant segles, perdó, la menja d'ous i de llet durant un temps. Aleshores, que varen fer això, sobretot a l'Europa central, Alemanya, sobretot, França també, Itàlia, l'estat espanyol ja no ho sé tant, però per regla general, aquests ous, que perquè no es fessin malbé, doncs, per aprofitar-los, millor dit, de les gallines, els pagesos les guardaven. I llavors, quan era Pasqua, el que feien era pintar-los, aquests ous, i regalar-los. I encara avui, a Alemanya, és una festa molt, molt pròpia d'ells, que per Pasqua de Resurrecció el que es fa és regalar aquests ous de gallina, autèntics, no són de xocolata, i són molt, molt apreciats per les persones que els hi regalen, no? Perquè, vull dir, aquí naixeria la tradició dels ous de Pasqua. I el conill, doncs el conill és qui troba aquests ous, perquè també hi ha una tradició que es fa, i és que en els jardins s'amaguen ous, i se'ls diu a la mainada que el conill de Pasqua, el conill és qui ha deixat els ous, i els ous s'han de trobar en el jardí. Però bé, els que vivim en pisos també els podem amagar.
I tant.
Doncs en el sofà...
Algun racó trobem.
En una porta.
Algun racó trobem. Escolta, ja per anar acabant, la mona de Pasqua és purament catalana o existeix més enllà de Catalunya?
No, existeix també a altres llocs, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí. Escolta, Àngel, ja a modus de a resposta tuitera, podríem dir, amb un tuit, la festa més universal de tot Catalunya o la tradició més universal, aquella que està més extensa i que celebra més llocs, quina diries que és?
A veure, mira, la festa que havíem celebrat molt els nostres avis, pensem una cosa, que l'Església ha servit al llarg de molts segles a molta gent per diversió, per divertir-se.
Sí.
Els pastorets neixen a la missa del gall de Nadal, perquè es feien representacions a dins de les esglésies. El Corpus era una gran festassa. Per què? Perquè hi havia la manifestació a fora de les processons, la processó de Corpus, es feia fins i tot a Girona, obres de teatre enmig de les processons. La gran festa catalana, home, no te sabria dir quina, perquè jo te diria que podria ser, esclar, estem en un temps d'increença, temps molt de de laïcisme, però podria seguir sent aquesta festa de Corpus molt, molt nostrada, no? Però, esclar, la que més disfrutem, la que més gaudim, la nit de Sant Joan, clar.
La nit de Sant Joan.
La nit de Sant Joan, imagina't, de la platja de la Saloneta.
I tant.
Oi? Clar, i com impressiona Sitges, no? Els focs de Sitges, clar. Si ho miréssim així de manera de quina és la festa que atrau més ara actualment, jo diria que seria la festa de Sant Joan, la nit de Sant Joan, oi? No sé.
Home, i tant, Sant Joan i Sant Jordi, no? Les festes catalanes...
Sí, bueno, i Sant Jordi, lògicament.
Molt universals, i tant.
Sant Jordi.
I tant, i tant. Sí, sí. Àngel Rodríguez és periodista...
No, tenim més com a festa cultural, no?
Sí, 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 és
si cert. Si parléssim de festa de diversió, jo potser diria que és la de Sant Joan.
Sant Joan, ens quedem amb Sant Joan, em sembla molt bé. Àngel Rodríguez és periodista...
La crema de fogueres no és típic nostre, eh? També estem en Figueres de Múrcia,
sí.
Zona del Cantàbric...
Sí, i a Castelló també es fa, a Castelló.
Que no és pas nostre, però vaja.
Bueno, però està molt bé. Àngel Rodríguez, ara sí, és periodista, company també del Departament de Comunicació del Bisbat de Girona, i aquests dies està presentant aquest llibre que ha escrit, que ha publicat, que ha investigat festes i tradicions catalanes per Redbook Editor Edicions. Amb aquest llibre no tan sols coneixereu, amics oients, el calendari de festes del nostre país, sinó que també aprendreu el seu origen i simbologia des cadascú. Per cert, Àngel, abans d'acabar, i molt ràpidament, imagino que estàs pujadíssim a la Xavineta, no?
Sí. Ja era hora. Escolta'm, encara que no guanyem cap títol, almenys som feliços, que això és l'important.
Home, oi? I tant. I després de la repassadeta de l'altre dia del Bernabéu, més encara. Això ens va fer.
Posar les nenes, que necessiten el nostre suport.
Exactament. Tots a la Xavineta. Ah, demà el Barça femení, que es juga el passe a quarts de final de la Champions femenina. A l'estadi, eh? Aniràs a l'estadi demà o què?
I tant, al Camp Nou.
Doncs anima per nosaltres, que no hi podrem estar. Estarem fent el programa en directe.
Molt bé, Rafa.
Àngel, moltes gràcies i molts èxits amb aquest llibre.
Gràcies a tu, Rafa.
Una abraçada forta i salutacions al Xavi Roca. Adéu, adéu.
Gràcies.
Vinga,
gràcies.
Nosaltres que seguim endavant.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Comento una dada, perquè l'altre dia a l'última secció no la vaig poder dir.
T'anava a preguntar, però segurament avui no és dia d'entrar. Això ens ho explicaràs més endavant.
Sí.
Escoltem Guillem Sala ràpidament, perquè si no tindrem l'ocasió, perquè el temps vola a la ràdio.
Sí. Sí.
D'aquí 15 dies, compromís ferm, en directe, gravat, 15 minuts per Maria Marcel, perquè ens expliqui, 15 minuts com a mínim.
La bona vesprada.
Aquí alguna cosa trontolla una mica, però vaja.
A Ràdio Estel. Cihuatanejo.
La nostra passejada per la platja, el nostre paradís particular, Cihuatanejo, comença justament quan són 9:15 de la vesprada d'aquest dimarts i ja podem saludar a la nostra acompanyant habitual d'aquesta passejada, Verónica García Morales. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda de nou a l'estudi 1 de Ràdio Estel i aquí al Camins. Bueno, amb Verónica García Morales analitzem l'actualitat sempre amb una mirada de la sociologia, del que ens passa, de per què ens passa, una mirada també de vegades històrica, replegant moments que ens poden ajudar. I jo els deia al principi, ens ajudes a mirar el món i a entendre el món una mica, el que passa i per què passa. I clar, una cosa que ha passat i que hem explicat aquí a Ràdio Estel en directe a la nit dels Oscars és que Will Smith es va convertir en el protagonista d'aquesta gala, no? Perquè per plantar-li una potent plantufada pantufada, hi ha moltes, moltes maneres de dir-lo, eh? He triat plantufada al còmic Chris Rock en fer una broma, recordem, perquè analitzarem aquest moment amb tu, una broma de gust més que qüestionable, molt més que qüestionable, sobre la dona de Will Smith, que es diu Jada Pinkett Smith. Quan els espectadors del món sencer encara processaven als seus caps l'incident, el nom de Will Smith es va anunciar com a guanyador de l'Oscar al millor actor protagonista. I Will Smith va pujar a l'escenari amb llàgrimes als ulls, una mica desencaixat, fora de to. No sé si has vist les imatges, Verònica.
Sí, sí.
Estava realment excitat, sobreexcitat, fora de si. I es va disculpar amb tothom, menys amb Chris Rock, no? I a més va fer un discurs molt estrany, paral·lelismes sobre Déu, el dimoni, l'amor, unes excuses una mica estranyes. Aquest dilluns l'actor finalment ha trencat el silenci i s'ha disculpat amb el còmic, a més de reconèixer que la violència, ha dit Will Smith en un comunicat, en totes les formes és verinosa i destructiva. A més, en una publicació compartida al compte d'Instagram, Will Smith encara ha intentat justificar el seu enuig dient: les bromes al meu càrrec són part del treball, però una broma sobre la condició mèdica de Jada, de la seva dona, va ser massa per mi, i va reaccionar, diu ell, emocionalment, i remarca la paraula emocionalment. Tot apunta a que, bé, Chris Rock i Will Smith no van parlar diumenge a la nit, sinó que sí que després han tingut algun contacte, etc. I avui, perdoneu, volem amb tu analitzar aquest moment i a partir d'aquí que tu ens expliquis el que vulguis, perquè jo crec que aquest moment reflexa una mica també el que pot passar a la societat avui en dia, no? D'alguna manera.
Sí, nos podemos acercar desde distintos enfoques. Mm. Uno de ellos sería incluso el de la propia libertad de expresión.
És molt interessant, perquè clar, aquí la reacció violenta ve a partir d'una, no de, de molt mal gust, però no deixa de ser un acudit que es fa.
Sí, al final es expresar una opinión, una idea, pero puede ser o es, como en este caso, totalmente desagradable, pero bueno, al final de cuentas no es la culpa de la libertad de expresión esta reacción violenta, ¿no? No se justifica en ninguno de los casos. Pero sí es importante poner el acento sobre también este tipo, ¿no?, de bromas que se hacían sobre una mujer que además está enferma y que se nota, ¿no?, que también se ve en ese vídeo la reacción de ella, sí, de tanto desagrado, incluso de dolor que le provoca esta situación.
Sí, sí. Per suposat, de fet, ho vam comentar aquí en directe en la gala. Jo vaig dir, Will Smith riu de la broma. Recordem que va comparar a Jada Parker amb una pel·lícula dels anys 80 de Demi Moore, que feia d'una militar i es rapava el cap, que ella té aquesta alopècia, té el cabell que se li cau i tal, i la comparava amb aquest personatge i deia que podia protagonitzar la segona part. I dic, bueno, Will Smith ha rigut, però la seva dona, jo vaig dir, ha fet cara de fàstic, amb el comentari.
Claro, porque pues l'ha hecho mal, claro. este comentario. Pero bueno, aquí plantearnos, ¿no?, el tema de la libertad de expresión es, bueno, contiene ese tipo de mensajes y podríamos incluso suponer qué pasa cuando este tipo de mensajes, bueno, ¿cómo responde la sociedad ante ellos? ¿Se deslegitiman? ¿Se cuestiona que se hagan este tipo de bromas? Más allá ahora, claro, de esa reacción violenta que al final también ha opacado por completo otro tipo de reacciones.
Perquè és l'etern debat, si es pot fer broma de tot, si hi ha algun límit, si hi ha límits. Bé, això cadascú tindrà la seva opinió. Jo crec que no, jo crec que hi ha moments, circumstàncies, en què cal respectar i no fer broma de certes coses. És la meva opinió personal. En aquest cas, també s'ha arribat a equiparar el comentari, la broma, l'acudit, amb la pròpia violència que després va mostrar Will Smith, no? No sé si estan al mateix nivell les dues accions. Perquè mira, aquí al matí el company David Serra, que ens va acompanyar a la nit dels Oscars d'aquesta casa, deia que per ell l'actitud correcta era l'acudit i la Will Smith i la seva dona, Jada Parker, aixecar-se i marxar. Aquell, per ell hagués estat una actitud correcta de dir, jo aquí no continuo perquè s'està faltant a la meva,
claro,
persona.
Eso sería, ¿no?, la reacción de los que están directamente afectados, sobre todo ella, pero luego también cuál es la reacción, ¿no?, de, por ejemplo, todo el público, los que están allí, sí, las actrices, los actores, los comentaristas, sí, la crítica del cine, ¿no? ¿Realmente hay un rechazo a este tipo de bromas? No digo que se llegue a otro tipo, ¿no?, de límites, pero bueno, vemos que todavía en pleno siglo XXI, en el año 2021, se siguen haciendo este tipo de bromas, sobre todo hacia las mujeres. Y también pensemos que el tema de la alopecia afecta a hombres y a mujeres, pero la construcción social que hay sobre el cabello y el físico de una mujer pues tiene un impacto todavía mayor en ella. Entonces aquí, claro, esa libertad de expresión, uno podría cuestionar, ¿no?, qué límites hay, hasta dónde se puede bromear o hasta dónde puede llegar este tipo de mensajes, pero claro, lo demás está totalmente injustificado.
El altre input que tú volies destacar es el masclisme.
Así es, aquí se han hecho varias opiniones, ¿no?, destacando que aquí hay conductas pues machistas, tanto del propio Will Smith cuando va y golpea directamente, ¿no?, a hacer referencia a esa violencia.
El macho alfa que ha de defensar a la dona, que está indefensa en el momento, ¿no?
Exactamente, esa sería una visión. La otra es arreglar los problemas desde una masculinidad tóxica, es decir, ni siquiera a través del diálogo, ni rechazando ese tipo de mensajes, buscando quizá otras alternativas, sino directamente ir y golpear.
Pol Marsà, el dilluns al matí, després del propi incident, descrivia l'actitud com a de troglodita, ¿eh? Allò, lo més bàsic de l'home, allò de demostrar que per la força jo soluciono les coses, doncs és el que va fer Will Smith sense més històries. Aquí també ho vam veure reflexat, evidentment. I evidentment, hi ha un component que és escandalós, perquè el van contemplar les 1,000 i pico persones que hi havien al Kodak Theater i l'audiència planetària, que jo no sé els milions de persones que són, però moltíssims, 20, 30, 40 milions de persones veient en aquell moment, que és la violència.
Efectivamente. Además, esta reacción y esta acción machista, y aquí vemos también dos actitudes machistas, tanto el que hacía la broma dentro de un nivel y el que respondía a esa broma, ha opacado, como suele pasar con esta violencia machista, ha opacado a los protagonistas, que son los que se llevaron el Oscar, los de la película Coda. O sea, esto fue una acción, un acto que generó un ambiente ensordecedor, nunca mejor dicho, e invisibilizó que había ganado el Oscar una película precisamente de personas sordomudas.
Correcte, una película inclusiva, una persona que destaca doncs aquesta capacitat d'esforç per les persones que tenen aquest problema de la sordera, la mudesa, doncs d'integrar-se, de entrar en la societat, de comunicar-se a la seva manera, etc. Que és un moment molt maco en els Oscars. De fet, va estar premiat com a actor secundari el protagonista, un dels protagonistes de la pel·lícula Coda, i tot opacat per la violència, per masclisme, per aquest mal gust a l'hora de fer bromes. És a dir, com realment la ombra de lo negatiu es menja la ombra de lo positiu. De fet, el dia gran de Will Smith, perquè et donen un Oscar, quedaràs recordat i marcat per tota la vida per el teu acte realment increïble, ¿no? Perquè és que és increïble el que va passar, parlant clarament.
Sí, aquí habría que ver también cómo responde, ¿no?, Hollywood, también como un poco institución, ¿no?, de ver pues un código ético, porque al final también hablamos de eso, la ejemplaridad que hay por el impacto que tiene, precisamente por la cantidad de personas que están viendo y por la repercusión que tiene en Hollywood.
De entrada, Verónica, yo creo que la Academia ya va molt tard, perquè en el moment aquí a la taula quan estaven retransmitint ja estaven dient que l'actitud, com a mínim després de tot el que havia passat, tenia que haver entrat algú en alguna pausa publicitària i convidar a Will Smith a marxar de la gala. Es va prioritzar, ells ja sabien que rebrien un Oscar, es va prioritzar intentar normalitzar el moment, i aquí no ha passat nada, ¿no?, de tota la vida, per damunt d'aquesta part ètica que tu dius, que ara diuen, ja han fet comunicats i ja han dit des de l'Acadèmia, que s'estan plantejant sancions per Will Smith. Bueno, sí, però en el moment què vas fer? No vas fer res. Vas tirar per endavant allò patada i pa'lante, el que es va fer.
Eso es una reacción, pues, desafortunadamente, como estamos muy acostumbrados a ese tipo de violencia machista, a intentar suavizar las cosas, que no se note que ha pasado algo y seguir hacia adelante.
En aquest cas era molt complicat, ¿eh? Ya, desde el moment que va passar, tothom sabíem que ja està, la nit dels Oscars quedaria marcada per aquest punt. Alguna altra cosa que vulguis destacar?
No.
Ens has ajudat molt a reflexionar. Totes aquestes reflexions que hem escoltat, que hem sentit, que hem fet nosaltres amb la gent que ens envolta, perquè és un tema que ha estat molt cridaner, doncs l'hem portat també endavant amb tu, amb aquesta triple perspectiva: la llibertat d'expressió, on estan els límits, una expressió molt desafortunada, el masclisme que va demostrar Will Smith de solucionar, com tu dius, els problemes de manera radical des d'aquesta masculinitat malentesa, en lloc del diàleg o d'altres accions no violentes, i evidentment la violència de la plantufada, la bofetada, o digue-li la clatellada, o digue-li com vulguis que va rebre. Doncs Verònica, ens ha encantat.
Moltes gràcies, Rafa.
Doncs res, nosaltres que t'esperem d'aquí. Bueno, ja parlarem, perquè tenim programes especials per Setmana Santa, per tant, probablement trigarem en tornar a trobar-nos 3 setmanes. Però estarem en contacte i tornarem per aquí.
Perfecte.
Moltes gràcies, Verònica. Nosaltres que fem una petita pausa i ens centrem en el món de l'economia.
Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metí...
Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Ostres, mira, em fas una pregunta molt complicada.
Ah, mira, escolta, hem d'apretar també una mica, Montserrat.
Hem d'apretar, clar que sí, no.
Amb Rafa Sanahuja.
Perquè jo et diria que, no sé, jo puc dir també tot el que és, no sé.
I altres persones que expliquen coses.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Economia amb valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Passen les setmanes, Rosario, hi ha coses que no canvien. La llum de la lluna reflectida sobre els llacs.
Oh.
L'aroma de l'amistat que flota en l'aire.
Oh.
El caliu d'un somriure.
No el veus, però aquí està,
i el somriure. I el preu de l'electricitat.
Sí, això també, Rafa. Això també. Mira, el president del govern, per això, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb els presidents de les 6 principals empreses energètiques del país a la Moncloa.
Molt
a
bé.
Això de reunir-se a la Moncloa, m'encanta, tu.
Sí?
Per demanar-les...
T'has reunit a la Moncloa?
No, però mola. M'he reunit a la Moncloa, no? Vaja. Què has fet aquest vespre? Res, m'he reunit a la Moncloa. Per demanar-les que rebaixin els preus de l'electricitat. Estem parlant d'Iberdrola. Anem a dir la gent que ens està fotent una mica amb el preu. Iberdrola,
exactament.
Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa i EDP. Que a mi això d'EDP em sonava una mica en paz descanse, però
exactament.
No és EDP, no EPD.
Endavant.
De moment, només Repsol i Cepsa han tingut un gest amb els usuaris després de la petició de Pedro Sánchez i han anunciat una baixada del combustible de 10 cèntims per llitre a tots els usuaris.
Et sembla que és una xifra...
No.
Considerable, Rosario?
No, no és... Però mira,
10 cèntims...
com que el Consell de Ministres acaba d'aprovar també el Pla Nacional per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucrània a Ucraïna, doncs mira, també hi ha altres mesures que es bonificarà 20 cèntims al litre de benzina a tots els conductors. Es limitarà la pujada al preu de lloguer i s'incrementarà l'ingrés mínim vital un 15%. Mira, tot suma. És de mica en mica, de 10 cèntims
això,
en 15.
Mica en mica,
mica
s'omple la pica, però...
Sí, però no.
Estem parlant de cèntims. Bueno, escolta.
Sí.
Però és que no ens donen treva les males notícies.
No.
Aquestes poden semblar bones, però les males no paren, perquè encara estem amb el tema de la vaga de transports i no parem de veure notícies on manca llet i altres productes bàsics d'alimentació.
Sí, sí. El passat divendres, membres del Comitè Nacional del Transport per Carretera es van reunir durant gairebé 12 hores, amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño, la d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i la de Transport, Raquel Sánchez, i van arribar a l'acord que tindran una rebaixa de 20 cèntims per litre en combustible, de moment, fins al 30 de juny.
20 cèntims.
Mira, és el que diem, però vaja.
Bueno.
L'acord al que van arribar també inclou ampliar el termini dels venciments dels préstecs ICO al sector i duplicar el pressupost per a les ajudes a l'abandonar la professió del transportista, de 10 a 20 milions d'euros.
Així mateix
bueno,
el govern...
Això m'agrada ja, dels euros, de milions.
Com a mínim 10 a 20 milions. ja no estarem parlant de cèntims.
De cèntims, no.
Així mateix el govern es compromet a enviar al Comitè Nacional del Transport per Carretera abans del 31 de juliol un esborrany de projecte de llei per aplicar al sector del transport els principis de la llei de la cadena alimentària,
sí,
per evitar un abús de la subcontractació i impedir que s'aboni pels seus serveis un preu inferior als dels costos. Regular una mica tot això.
Sí, recordem que després de l'acord, els responsables de l'anomenada Plataforma Nacional per la Defensa del Transport van insistir que descartaven posar fi totalment a l'atur, independentment del resultat, sí, de la negociació. O sigui, sí, que, en fi, això... És igual, o sigui, negocien 12 hores i després tampoc descarten, ja, fer més coses.
Doncs cada dia l'atur dels transportistes, el sector alimentari, perd, atenció, 100 milions d'euros segons l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats.
És una barbaritat. La veritat és que jo crec que almenys per sostenibilitat haurien d'haver fet una treva amb l'alimentació per no haver de malbaratar aliments. Ja, sí, sé que és part fonamental per pressionar, sí, però jo crec que amb l'alimentació no es juga,
totalment,
sincerament.
Totalmente de acuerdo, José María. I més en aquests moments que després de complir-se un mes des de l'inici de la guerra... Les alarmes sobre les seves conseqüències a l'agricultura, la pesca i l'alimentació igualen o fins i tot superen les alertes desfermades durant la pandèmia als països desenvolupats, Rosario.
Sí, reducció de matèries primeres d'Ucrània i de Rússia pot desembocar a la fam i pèrdues econòmiques per a la indústria alimentària, la qual cosa encarirà més el menjar. Uh-huh. Recordem que Rússia proporciona el 16% de les exportacions de blat i Ucraïna el 10% segons dades del Departament d'Agricultura dels Estats Units de, sí, 2021-22 processades per la Fundació Bertelsmann. Ucraïna, a més, lidera la producció i exportació mundial de girassol, en blat de moro és el 6è productor i el 4è exportador, i Rússia se situa també en els productors de girassol amb un 25%
del
total mundial.
Ho sabem. Hi ha una mica de por amb el tema de l'oli de girassol.
Jo, de veritat.
Els membres de la Unió Europea ja estan treballant perquè la guerra ens afecti el menys possible en aquests aliments de primera necessitat, però veurem com acaba la cosa. Estarem atents i us ho explicarem. I parlant d'aliments, recordem que tenim una cita amb el sector perquè del 4 al 7 d'abril se celebra Alimentària,
sí,
al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
Sí, sí, això són bones notícies, i ja que, sí, parlàvem d'alimentació, doncs recordem que hi haurà 10 salons en un sol esdeveniment on podrem conèixer totes les tendències del sector amb aquests salons en els quals es divideix Alimentària. A més, hi haurà 4 experiències que ens proposen, que són d'Alimentària Hub, d'Experience, The Olive Oil Bar i Innoval 2022.
Sona molt bé, escolta, què,
sí,
vols que
digui? Sí, molt xulo.
Recordem que Alimentària se celebrarà conjuntament amb Hotelesco, convertint-se...
Hostelco.
Ai, és veritat, i jo què he dit?
Hotelesco.
És Hostelco. Convertint-se en la major plataforma internacional per a la indústria de l'alimentació, la gastronomia i l'equipament hostaler. I finalment, finalitzem amb el grup agroalimentari Ametller Origen, del qual,
sí,
som molt fans aquí.
Sí, totalment. Ha anunciat que invertirà uns 1,5 milions d'euros en construir un magatzem de logística inversa a la zona franca de Barcelona,
hombre,
amb l'objectiu de reciclar les caixes de plàstic, on arriben fruites i verdures als supermercats del grup, amb l'objectiu, lògicament, de reforçar la seva aposta per la sostenibilitat.
Estan molt compromès. Molt compromesos, aquest,
sí,
de Ametller.
Sí, m'agrada molt.
Doncs fins aquí les notícies d'avui, dimarts 29 de març. Ara res, 30 segons per respirar i tornem amb la nostra convidada d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El proper 2 d'abril celebrem el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. I per apropar-nos des de la vessant de l'economia en valors, avui parlarem de la Casa Batlló. Perquè com és aquest lligam, Rosario, entre, sí, Casa Batlló i autisme?
Doncs mira, el lligam és que Casa Batlló s'ha convertit en la primera entitat a nivell internacional que compta amb un equip de persones neurodivergents per atendre els visitants del que és el millor monument del món. Això significa que Specialisterne, que compta amb una àmplia experiència de més de 15 anys al món de l'autisme, ha obert les seves contractacions a tot l'àmbit de la neurodiversitat perquè algunes persones treballin a Casa Batlló.
Quina meravella poder treballar en unes instal·lacions que, com són la Casa Batlló, la veritat, i també aquesta iniciativa també em sembla una meravella. Però per parlar justament d'això que ens explicava Rosario, avui tenim a Ingrid Olmo, que és directora de comunicació justament de Casa Batlló. Com ho deies tu, el millor monument del món, eh?
Sí, sí,
el millor,
sí,
monument del món.
Sí, sí.
Doncs ja la podem saludar. Ingrid Olmo, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa, Rosario.
Bueno, bona nit.
Moltes gràcies per l'invitació.
Bueno, i gràcies a tu per atendre'ns aquí en Economia en Valors, en Camins, en Ràdio Estel. És una triple tricefàlia de
amb Rafa
de noms.
I Rosario.
Amb dos R's, també. Ingrid, la iniciativa de contactar persones amb neurodiversitat ha fet tot just un any. Quin balanç pots fer-nos d'aquests 12 mesos d'iniciativa?
Doncs molt gratificant, molt enriquidor, i crec que ha anat molt millor que l'esperat. Ha superat completament les nostres expectatives. Com a propòsit fonamental d'aquest projecte, volien obrir les portes a persones amb meravelloses qualitats i riqueses personals, tant a nivell professional, però també a nivell personal, com deia,
sí.
I que a vegades no gaudeixen de les mateixes oportunitats laborals que la resta.
Uh-huh.
Llavors, aquest projecte el que està demostrant és que les persones amb neurodiversitat també poden fer tasques de cara al públic, podem trencar pors i estereotips que té la societat enfront de les persones amb autisme, amb dislèxia, amb dispràxia, etc.
Uh-huh.
Així seria una mica el resum, que estem molt sorpresos i molt, molt, molt feliços, no? de comptar amb persones amb neurodiversitat.
Uh-huh. Que heu tingut alguna dificultat o alguns beneficis, ara que no ens escolta ningú, a veure, en aquests mesos?
Home, és gràcies a especialistes que estan especialitzats en la contractació, amb l'abús, no, amb el que és el procés de recruitment, no?
Uh-huh.
Buscar els perfils, a fer la formació. Llavors sí que és una cosa que has de fer ad hoc i que tu has d'aprendre amb molt d'interès i amb molt de carinyo, no? Perquè estem parlant de persones que potser doncs mai havien treballat i potser tenen dues carreres, parlen quatre idiomes i tenen moltíssim que aportar. Llavors sí que és un... has de treballar-ho més, no? No és un projecte de recruitment a l'ús, però els resultats són increïbles.
Bueno, escolta...
Carai, ens hem quedat amb el currículum,
aquí,
tu i jo,
Rosari,
ja no...
Rosari,
ja
ens hem mirat perquè segurament
sí, sí.
És una idea
quatre
equivocada
idiomes i dos carreres.
Que tenim, però realment és així, teniu aquestes persones
perfil, perfil,
amb aquesta
boníssim.
Neurodiversitat tenen aquesta preparació tan forta?
Sí, sí. Bueno, sí, hi ha gent que està molt preparada, està Déu clar. El que passa és que normalment són persones que treballen en el sector tecnològic, perquè hi ha com tabú, sobretot en el tema d'autisme.
Mm.
Persones que només... doncs, treballs de repetició, molt de no estar cara al públic, no? I de sobte, dintre l'autisme, hem de trencar tabús, hi ha moltes... És una condició amb un ample espectre, hi ha de tot. Hi ha persones que tenen uns skills de comunicació que són meravellosos.
Uh-huh. Fantàstic.
Quina experiència.
Perquè quin és exactament el perfil de les persones que contracteu? També tinc entès que hi ha persones amb TDA, per exemple, i també de quants treballadors estem parlant, si ens pots explicar.
Doncs mira, podríem arribar fins a 60, es depèn de...
60?
Sí, de moment no tenim a tanta gent, però quan tinguem més visitants, per exemple, de cara a l'estiu, necessitarem un equip més ampli. I quan parlem de personal o de persones amb neurodiversitat, parlem d'autisme, de dislèxia, de dispràxia, de TDAH, però també altres tipus de discapacitat, per exemple, de vista, no? O sigui que estem intentant fer un variant que vagi més enllà i que sigui un model inclusiu. Persones que no tenen neurodiversitat amb persones que sí que tenen neurodiversitat,
molt
perquè
bé.
Així es crea un feedback i un aprenentatge molt, molt, molt més potent i és inclusiu, realment,
uh-huh.
d'aquesta manera.
És que tal com ho estàs descrivint no tenim cap dubte,
sí.
Sona. Sona
la pell
realment,
de gallina.
Sona amb un projecte preciós, realment.
A mi m'encanta.
I realment molt bàsic.
Sí.
Que per prendre nota, realment, per prendre nota.
Sí, perquè quin tipus de feina és la que estan realitzant?
Doncs mira, estan atenció al visitant a l'entrada. Donen informació a l'entrega de les audioguies. Si passa qualsevol cosa des del punt de vista tecnològic, perquè tenim una visita molt immersiva, que va començar el maig, que vam... obrir les portes passant en aquesta nova visita i més enllà d'aquest proposta museogràfica també fer el projecte de les persones de ruta, bueno, el nou personal de ruta neurodivergent. Llavors, també tenim persones a el que és la venda d'entrades, tenim gent a dintre de la botiga, o sigui, tot el que seria personal de ruta d'un museu
sí.
que inclou atenció, taquilla i botiga, perdona.
Fantàstic, teniu a tots els
perfils.
Sí,
ja, sí.
Molt bé.
I després tot això, crec que és maco compartir-ho, que és un projecte que va començar, que també és una invitació, no?, per formar part de que és la fulla de ruta de l'Agenda 2030, dels objectius de desenvolupament sostenible, dels ODS.
Sí.
Sí, que és molt important, no?, parlar de persones, de la integració, la diversitat, i més sent un patrimoni mundial, encara que nosaltres siguem una entitat privada, a més som patrimoni mundial, no? Llavors, podem anar molt més enllà del projecte museogràfic.
Fantàstic.
Com tenim una marca molt consolidada a nivell internacional, doncs podem aportar molt més a la societat, no? Som com influencers, d'alguna manera,
totalment.
I creus, bueno, crec que la resposta és evident, però te la trasllado a veure què em dius tu. Aquesta magnífica oportunitat, aquesta iniciativa que ens estàs explicant, creus que es podria portar a terme en algun altre tipus d'empresa, de museu? Com ho veus?
I tant, nosaltres volem fer font d'inspiració per a les altres empreses. I que no passa res, que és meravellós, que és un procés que t'has de recolzar amb un expert, com en aquest cas especialista terme, però que és meravellós. I ara el projecte que nosaltres tenim, més enllà de donar treball i de ser font d'inspiració per a les altres empreses, seria donar visibilitat a la universitat, en els nostres canals de comunicació i com deia, no? Trencar una mica els tabús socials, com a entitat cultural, explicar d'una manera didàctica i pedagògica què és la neurodiversitat. I donar-li llum i estrenyent una mica les grans virtuts de les persones que formen part d'aquesta condició. No? I, bueno, estem aprenent, també doncs, hi ha persones que són expertes o que treballen amb persones neurodivergents dia a dia, i nosaltres també podem posar una miqueta de llum en aquest sentit, no? Des del punt de vista de comunicació.
Doncs, Ingrid, aquí Rosario i jo ens mirem constantment.
Enhorabona, perquè estem emocionats.
Us veiem molt capaços de portar a terme tot el que ens has explicat.
Totalment.
Ingrid Olmo és directora de comunicació de CAS. Sí, Ingrid?
Perdona, que us esperem el 31 de març, que acollirem la iniciativa d'Aprenent de Autisme.
Fantàstic, 31 de març. Doncs prenem bona nota.
M'encantaria.
Ingrid Olmo, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí en Economia en Valors i per tota aquesta tasca fantàstica que porteu endavant.
Gràcies, Rosario.
I Rosario, gràcies també a tu i queda't, que recollim.
Vinga, sí.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Aquí has entrat, mòbil en mà, disposada a explicar-nos què ha passat amb l'enquesta d'avui.
La pregunta era, on notes més l'augment de preus actual?
L'hem feta pensant en tu, Rosario.
Sí. Amb el 0% a la cistella de la compra.
A la compra la gent no ho nota.
Aquí no,
jo
no?
Sí que ho noto, ja t'ho dic.
Vaja. Amb el 43% a la gasolina.
També ho noto.
Bueno, benzina. I amb el 57% a l'energia.
L'energia és que també es nota arreu.
És que estem sempre...
Es nota arreu. Però bueno, la gent en principi s'ha quedat en l'energia,
Sí.
Eso només, bueno, igual és el més espectacular, no? Pot ser que sigui el més espectacular. Bueno, doncs aquí estaran les vostres respostes que ens ha portat María José. Gràcies.
A tu sempre.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip en plena pujada setmanal portant endavant aquest capítol 22,5 de camins amb un blanc amb ànima de ala pivot dels Lakers, ja ho sabem, Ferran Capdevila Productions, Ignasi Miranda Capdevila Información religiosa, la mano que mece la cuna de las redes, María José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, al piano, a l'orga, a les vies de so i al muntatge musical. Pere i Carla, tanto monta, us ofereixen ara tota la informació actualitzada, no sé si ho noteu, però el Pere té un to més madur perquè va fent anys, i això es nota en la seva veu bonics. Una salutació especial pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. De moment el dia és normal, però en res és Pol. El Pol el posa en solfa. I vosaltres, que ens escolteu en directe, bona nit, descanseu. A veure com queda la selecció. Aquí, la selecció no sé si sou molt, però aquí som molt de Luis Enrique. De Luis Enrique. A tope con... Bueno, jo, l'equip, diuen que no tant. Pues jo sí, jo soc de Luis Enrique. Què voleu que us digui? Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, María José?
Camín, seguiu-nos.
Rosario.
Economia en valors.
Bueno, però...
He fet la meva falca.
Economia en valors dijous de nou amb Salvatore, amb el Paul Newman català. Bona nit, cuideu-vos.